Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Pas a pas, Punt d'Equilibri, Espronis i Mifas donen suport a la jornada Som Capaços, que es fa per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Tot i que el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat és el 3 de desembre, aquí a la Vila se celebrarà aquest dissabte. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Vila i al passeig Jacint Verdaguer. Les quatre entitats, Pas a Pas, Punt d'Equilibri, Espronis i Mifas, donaran a conèixer la seva tasca i oferiran tot tipus d'informació a través d'uns estants que es podran visitar al llarg de tota la jornada. A més, han preparat diverses propostes. La idea de celebrar una jornada dedicada a les persones amb discapacitat va ser de la lloretenca Cristina Marquès, amb la voluntat de consciència a la població sobre la necessitat de tenir una societat inclusiva. Ha comptat amb el suport de l'Ajuntament, que s'encarrega de l'organització. La recaptació de la jornada anirà destinada a la Marató de TV3, dedicada aquest any a les malalties minoritàries. Ampliarem la informació en el programa d'avui i escoltarem les declaracions de les associacions que participen a la jornada. Molt bon dia a tothom. Avui és dimecres 27 de novembre. A continuació, el que fem és presentar la resta de contingut del Bon Dia Bona Hora amb l'Eduard. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Maria. Bon dia a tothom. Doncs explicarem que Lloret de Mar presentarà candidatura per ser la capital de la cultura catalana l'any 2022. És una iniciativa que permet a les destinacions catalanes posar en valor els seus projectes culturals i el teixit associatiu, així com els equipaments i elements culturals dels municipis. La proposta es va aprovar i es va, de fet, aprovar per unanimitat en el ple d'aquest passat dilluns. Avui entrevistarem el regidor de Cultura, Cristian Fernández. I després sabrem com es presenta la tirada a l'arc, que arriba aquest diumenge de la mà del xinuxano. És una activitat que recupera una pràctica de pesca que s'havia dut a terme antigament a Lloret de Mar i que servia de subsistència per a moltes famílies. Per saber-ne tots els detalls, parlarem amb un membre de la penya, Carles Carbonell. I a la segona part ens farem ressò de la projecció que farà aquest dijous al teatre, al Cineclub Adler, de forma conjunta amb la plataforma per la Pau. Es podrà veure Cold Shop Istanbul dins del cicle Cinema i Drets Humans. Entrevistarem Isidre Pallàs, membre de So de Pau. I també donarem veu al llarg del dia, doncs al llarg d'aquest programa, al mag lloretenc Josep Vidal Cortés, guardonat amb el primer Premi Internacional de Màgia a prop dels Estats Units. Actua aquest divendres a la nit al Jerry's Pub de Lloret de Mar. Ha preparat un espectacle de màgia clàssica que promet sorprendre a tots els assistents. I acabarem en plana esportiva per saber com va anar el partit ajornat que va disputar ahir el Club Lloret a la pista del Girona, el Club Hoquei, corresponent a la novena jornada de la Hoquei Lliga.
Doncs tot això és el que us volem explicar des d'ara i fins les 9 en un Bon Dia Bona Hora, on també tindrem la informació del temps i l'actualitat general. A la producció Rosa Giral i Moisés García. I avui qui us acompanya en directe som Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Tres minuts i tenim, com sempre, la veu d'en Miquel Bernis a primera hora per oferir-nos tots els detalls de la previsió meteorològica. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimecres ha començat amb un ambient estranyament suau per ser finals de novembre. El vent de ponent que ha estat bufant en aquestes últimes hores ha provocat que el termòmetre s'acosti ja als 15 graus a la Selva Marítima quan encara som a primera hora. Temperatures que al migdia s'enfilaran fins a tocar dels 20 graus, com ja va passar ahir, de fet, i per tant la suavitat, l'ambient poc fred que continuarà marcant el temps aquest dimecres. Els cops de vent azotaran sobretot a l'interior de la comarca, on pot haver-hi ratxes de 50-60, com ja s'han anat produint al llarg de la matinada. Avui esperem un dia amb alguns intervals de núvols, tot i que els més compactes se situaran al nord de les comarques de Girona, en sectors de la Garrotxa o de l'Alt Empordà, on s'hi podria escapar fins i tot algun ruixat puntual avui. En canvi, a la Selva Marítima esperem que els núvols siguin més aviat escassos i que les clarianes predominin. Els dies vinents seguirem parlant d'aquest panorama mig ennuvolat, amb estones de cel enterbolit, però també amb moltes clarianes, a l'espera que un front la nit de dissabte a diumenge, la matinada de diumenge, podríem dir fins i tot, pugui deixar ja alguns primers ruixats també en altres comarques i, per tant, pugui obligar fins i tot a obrir el paraigua a la Selva Marítima. Seria un front que passaria bastant ràpid, però que, insistim, ens afectaria sobretot la matinada o primeres hores de diumenge. I, per tant, el cap de setmana que l'esperem una mica més variable i amb aquesta possibilitat d'algun xàfec puntual fins fins i tot. De cara a la setmana que ve, encara hi ha molta incertesa, però sembla que els mapes es van decantant cap a una situació de gota freda al Mediterrani que ens podria portar canvis importants. Potser no tant amb una baixada de les temperatures forta, sí que notarem un canvi a la baixa de la temperatura, però segurament no serà un descens fort, i en canvi sí que podríem tenir, o almenys això ens indiquen avui els mapes, més possibilitats de d'una situació de gregal o de llevant que ens porti pluges i una situació marítima complicada. Caldrà anar-ho seguint. En tot cas, de moment, a curt termini, seguirem amb aquest ambient poc fred i amb aquest panorama de cel mig ennuvolat.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, temperatura força alta comparat amb aquests últims dies. 14 graus i la humitat al 74%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs és moment ara de mirar què diuen les primeres pàgines dels diferents diaris i comencem, com sempre, amb els de proximitat. I en el cas del Diari de Girona, el que llegim com a més destacat és que els estornells causen microtalls de llum a diferents barris de Girona. En aixecar el vol des del cablejat, aquests ocells generen sacsejades en els fils elèctrics que es tradueixen en incidències en el subministrament de pocs segons. També és notícia molt destacada en el Diari de Girona que hi ha 5 detinguts a Maçanet de la Selva per tràfic de drogues. Els Mossos d'Esquadra apunten que els arrestats podrien ser els autors del tiroteig del 9 de setembre a la zona d'Aiguaviva, Parc de Vidreres, on un home va resultar ferit i continua hospitalitzat. L'actuació es va desenvolupar a la urbanització Montbarbat, va durar aproximadament 3 hores i els agents van comissar un arma de foc. A la imatge s'hi veu el moment d'aquesta detenció múltiple. També és notícia que la meitat de les feines actuals no existiran d'aquí a 25 anys. Reinventat reuneix directament empresaris i estudiants per parlar dels reptes tecnològics. A la imatge, Mercet, president de Barcelona Drucker Society, en un moment de la seva conferència. També es fa ressò al Diari de Girona que l'Institut Català de Recerca de l'Aigua ja és un referent internacional. A Figueres han decidit eliminar els animals de la cavalcada de Reis. Els dromedaris i cavalls desapareixen del seguici i el govern local diu que no en permetrà en cap acte. Les administracions locals són l'objectiu dels ciberatacs que segresten dades. Un estudi estatal situa el Trueta entre els 100 millors hospitals. També a la portada del Diari de Girona i llegim que a Catalunya el govern deroga el decret que frenava nous parcs eòlics. L'objectiu és que hi hagi molta més energia renovable l'any 2030, el doble del que tenim ara. I pel que fa al punt avui, titulars ben diferents. El més destacat diu impuls a les renovables, diu que el govern agilita els tràmits per la creació de nous parcs eòlics i fotovoltaics, deroga el decret que limitava la implantació d'aquestes instal·lacions a Catalunya. També es fa ressò al punt avui a la seva portada unitat contra la sentència. El Parlament dribla al Tribunal Constitucional amb un acord entre Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP. La ubicació del nou Trueta estarà abans de l'abril. Girona ha redactat per la Conselleria de Salut un nou dossier sobre Domeny. També llegim en aquesta primera pàgina que l'Estat topa amb la via a Luxemburg. L'advocat general de la Unió Europea també desacredita la petició d'extradició per Valtònyc i el PSOE reobrirà el diàleg entre governs que exigeix Esquerra Republicana. La negociació bilateral s'iniciaria després d'una eventual investidura de Pedro Sánchez.
Titulars diversos als diaris d'avui dimecres, per exemple, al País podem llegir Esquerra Republicana de Catalunya burla el Constitucional dies abans de negociar amb el PSOE. El periòdico Deures socials per al futur govern. La Razón, PNB i Bildu acorralen Sánchez i voten per l'autodeterminació. Diari Ara, el PSOE obre la porta a negociar de govern a govern. ABC, l'Espanya que ve. El Mundo, els socis de Sánchez avalen un estatut que fa fora Espanya del País Basc. I finalment, La Vanguardia, els independentistes responen amb gestos als avisos del Tribunal Constitucional.
I l'actualitat general també porta aquests titulars. El Parlament Europeu ha rebutjat debatre la inclusió del CDR a la llista d'organitzacions terroristes.
La proposta de Vox ha estat desestimada per 53 vots a favor, 6 en contra i 3 abstencions.
Estrasburg condemna Espanya per no admetre recursos d'empara de 2 presos d'ETA.
El Tribunal Europeu ha rebutjat, però, que Ismael Berasategui i Rufino Arriaga acumulin a Espanya les seves condemnes a França.
L'executiva de Vox a Múrcia ha dimitit, diu, per excés de treball després de la victòria del 10-N.
Segons el partit, abans de les eleccions van incrementar el nombre d'afiliats en un 1.500% i no donaven l'abast.
D'altra banda, conflicte obert a Madrid per la memòria històrica. El govern municipal de Partit Popular Popular i Ciutadans ha ordenat desmuntar el memorial a les víctimes del franquisme del cementiri de l'Almudena.
Aquest memorial va decidir construir-lo l'anterior govern de Manuela Carmena i estava previst que d'aquí 3 setmanes estigués acabat.
En plana de successos, primera pena de presó pels amos d'una botiga d'animals per deixar morir cadells.
En una sentència pionera, un jutjat de Barcelona condemna els propietaris de Mundo Cachorro a 1 any de presó i 3 d'inhabilitació per maltractament animal.
A Saragossa, Rodrigo Lanza ha estat condemnat a 5 anys de presó per l'anomenat crim dels tirans.
L'Audiència de Saragossa ha donat a conèixer la sentència 2 setmanes després que el jurat popular rebutgés l'assassinat en considerar que no va actuar amb intenció de matar. Quan va cometre el crim fa 2 anys, l'agressor vestia amb uns tirants de la bandera espanyola.
Als Estats Units queden en llibertat 3 homes després de 36 anys de presó per un crim que no van cometre.
Són 3 homes negres de 52 i 53 anys i tenien 16 i 17 anys quan, el 1983, se'ls va declarar culpables de l'assassinat d'un altre noi de 14 anys per robar-li la caçadora.
A l'Argentina, 2 capellans han estat condemnats a més de 40 anys cadascun per violar desenes de nens sordmuts.
Segons la sentència, els 2 capellans van violar durant anys nens sordmuts de l'escola especial Provolo, on treballaven.
I en plana esportiva, la Federació Espanyola permet jugar a la Laia, però es planteja accions legals contra l'Esplugues.
L'ens federatiu està molest amb el club català perquè considera que no ha actuat de bona fe en aquest cas.
Recordem que la Laia té síndrome de Down. Ara mateix són les 8 i 11.
Para este otoño, Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Para este otoño, elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-3643-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
¡Ey, Paula!
Hola, Albert.
¿Ja t'han posat la fibra?
Encara no, noi. A la meva zona encara no hi arriba.
No coneixes Fitel Network? És l'operador local de Lloret i tenen les millors ofertes en serveis de telecomunicacions per a particulars i empreses. Segur que ells t'ho solucionen.
Ostres, està bé saber-ho, perquè ja fa temps que em vull posar la fibra.
Doncs amb Fitel podràs tenir fibra allà on d'altres operadors no hi arriben. I a més, telèfon mòbil, fixa o televisió, a uns preus molt competitius.
Que bé! Doncs vaig a trucar-los ara mateix i contractaré la fibra també per a la meva empresa.
Fitel Network, carrer Montserrat Roig 13 de Lloret. Més info a fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
Tip dels ensurts en la factura del mòbil, internet i televisió? Calma! Arriba Rectel Plus, el nou servei de telecomunicacions d'aquí, amb la tecnologia d'Euskaltel i la qualitat del RAC, que t'ofereix aquest pack a un preu increïble. Internet a 500 megas i wifi assegurada a tota la casa, mòbil amb 20 gigas, televisió Android i fix amb trucades, tot per només 44,90 euros al mes.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972-30 637-63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73. Telèfon 972-35-53-35. RAC. I som per ajudar.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704. Ets fan del pàdel? Doncs vine al Pàdel Indoor Lloret. Reserva ja els teus abonaments al millor preu o enrola't amb les nostres classes particulars i converteix-te en un fan del pàdel. Vols que els teus fills també gaudeixin del pàdel? Porta'ls a la nostra escola infantil per a nens i nenes de 6 a 16 anys. Pàdel Indoor Lloret. Obert de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 11 de la nit i diumenges de 9 a 2. Més informació al web padelindoorlloret.com o al 627 037 860. El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Disposem d'uns fantàstics espais per les vostres celebracions: comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Obrim divendres, caps de setmana, vigílies i festius, i per a grups amb reserva. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Ara mateix és un quart de nou i un minut. Això és el Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. I avui comencem parlant de solidaritat. Pas a pas, Punt d'Equilibri, Espronis i Mifas donen suport a la jornada Som Capaços, que se celebra aquest dissabte amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. L'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de la Vila i al passeig Jacint Verdaguer.
Les quatre entitats donaran a conèixer la seva tasca i oferiran tot tipus d'informació a través d'uns estants que es podran visitar al llarg de tota la jornada. A més, han preparat diverses propostes.
Per exemple, des d'una de les associacions lloretenques, Pas a Pas, que treballen amb persones afectades per l'autisme, han preparat una activitat que farà que el públic es pugui posar la pell d'un infant amb autisme. Ho explica Neus Utges, psicòloga coordinadora del Centre d'Intervenció Pas a Pas.
Es prepararà un estant on hi haurà persones que donaran informació sobre quina és la tasca que fa l'associació, sobre quines característiques tenen les persones amb TEA i com les podem ajudar o facilitar la inclusió dins de la societat. I a més també hem preparat una activitat perquè les persones que s'acostin a l'estant doncs puguin posar-se a la pell dels nens i nenes amb autisme o de les persones amb autisme i com es senten i com passem en el món.
Una altra associació de la vila que comptarà amb un estant informatiu és Punt d'Equilibri, que destina els seus esforços a treballar amb nens i nenes amb dificultats per l'aprenentatge. A la una del migdia han preparat una masterclass de la teràpia medicinal anomenada Qigong i a partir de les 3 de la tarda faran sessions de ioga. La fundadora Constança Àngel assenyala que volen fer visible la seva tasca i fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat.
Evidentemente, un trastorno del aprendizaje no está considerado una discapacidad como tal, pero entendemos que las dificultades que generan estos trastornos son limitantes y obstaculizan el correcto desarrollo psicosocial de la persona que la padece. Por lo tanto, consideramos importante hacer visible estos trastornos y fomentar la inclusión social de las personas que la sufren. Es por esto por lo que queremos estar presente para dar a conocer a las familias nuestro trabajo como asociación.
Per la seva part, des d'Espronis també seran presents amb un taller de costura que es farà de 12 a 1 del migdia. El preu pels participants serà de 2 euros que aniran a la Marató de TV3. Ho explica Lluís Xifró, del Departament de Comunicació d'Espronis.
Participarem en el nostre stand que estarem durant tot el dia a la fira, que Som Capaços, i llavors de 12 a 1 el que farem serà un taller. És un taller de costura que farem, que té un preu de 2 euros i aquest preu que pagaran els participants va destinat íntegrament a la Marató de TV3, i és un taller de costura on la gent podrà fer una peça de feltre i quan acabi se la podran portar cap a casa.
I tampoc hi faltarà Mifas, que dona suport a persones amb discapacitat física. A banda d'oferir informació sobre l'associació, organitzen una gincana adaptada d'11 del matí a 2 de la tarda i altres tallers pels més petits. Escoltem Maria Jesús Herrera, membre de la Junta Directiva de Mifas.
Primer posarem en una de les taules que ens deixarà l'Ajuntament, posarem informació sobre la nostra associació, que és de persones que predomina la discapacitat física. El Xavi Terrades farà una gincana en cadira i nosaltres des de la taula el que farem serà no només donar informació, sinó els nens mirarien de que els nens fessin alguna coseta amb nosaltres en algun taller, manualitats que fem a l'associació, i també fem un teatre, fem taller de teatre, i llavors faríem alguna activitat amb ells.
La idea de celebrar una jornada dedicada a les persones amb discapacitat va ser de la lloretenca Cristina Marquès, amb la voluntat de conscienciar la població sobre la necessitat de tenir una societat inclusiva. Ha comptat amb el suport de l'Ajuntament, que s'ha encarregat de l'organització.
Tot i que el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat és el 3 de desembre, a la vila se celebrarà aquest dissabte per poder captar més públic. A partir de 2:15 del matí s'han preparat altres activitats, com una cercavila gegantera, una masterclass de zumba, gincanes per a totes les edats, una fideuà popular, una xocolatada, una exhibició de country i música en directe amb les actuacions de Guillem Costa, Marta Romeu i el grup Maria Dolors.
A més, a 6:15 de la tarda es llegirà el manifest a favor de la inclusió social de les persones amb diversitat funcional i intel·lectual. La recaptació de la jornada anirà destinada a la Marató de TV3, que aquest any es dedica a les malalties minoritàries.
Els interessats en participar com a voluntaris s'han de contactar amb la secció de Cultura i a l'edifici de Can Saragossa. El seu telèfon és el 972 36 18 33 i el correu electrònic festes@lloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Canviem ara de tema quan són les 8:21. Lloret de Mar presentarà candidatura per ser la capital de la cultura catalana l'any 2022. És una iniciativa que permet a les destinacions catalanes posar en valor els seus projectes culturals i el teixit associatiu, així com els equipaments i elements culturals dels municipis.
Entre els objectius hi ha també incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes, així com promocionar i projectar la destinació designada com a capital de la cultura catalana, tant a l'interior com a l'exterior.
La proposta es va aprovar per unanimitat en el ple d'aquest dilluns. Lloret de Mar optaria a ser capital per l'any 2022. Pels propers 2 anys ja han estat designades el Vendrell el 2020 i Tortosa el 2021.
Aquest 2019 la capital de la cultura catalana ha estat Cervera. En la resta d'edicions, des del 2004 fins al 2018, els municipis escollits han estat Banyoles, Esparreguera, Amposta, Lleida, Perpinyà, Figueres, Badalona, Escaldes, Tarragona, Ripoll, Barcelona, Vilafranca del Penedès, Vic, Reus i Manresa.
Al telèfon hi tenim el regidor de Cultura, Cristian Fernández. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot expliquem que Lloret vol presentar candidatura per ser la capital catalana, però per ser la capital de la cultura catalana el 2022, però de moment encara no. Com funciona això? Quins tràmits s'han de fer? Quan se sabrà alguna cosa?
Doncs bé, el tràmit indispensable era que passés per ple aquesta proposta, que vull recordar i evidentment agrair, doncs, quan es va presentar ja fa 3 anys per part del grup d'iniciativa, que actualment està representat en el grup de Lloret en Comú, per ser capital aquest any. Enguany no va prosperar, malauradament, per l'abstenció dels vots del grup que abans estava representat per el grup del moviment independent de Lloret, i creiem llavors molt responsable tornar-ho a presentar de nou amb la nova conformació d'aquest consistori, la qual creiem que en aquesta vegada sí que ens sortiríem i podríem rebre, doncs, la unanimitat del ple, que era el requisit indispensable per a, com a mínim, començar els tràmits per a ser candidatura. Per tant, ja estem en aquesta fase, ja podem optar a aquesta candidatura i, per tant, doncs, en aquest mes de gener, abans del 31, hem de presentar la candidatura amb tots els requisits que se'ns demanen, i en el mes de març aproximadament serà una data que a dia d'avui no tenim concreta, serà quan s'anunciï la capital de la cultura catalana per l'any 2022.
El requisit era que passés per ple, o sigui que s'aprovés per ple, o que s'aprovés per unanimitat en el ple?
El requisit era que fos per unanimitat. No era suficient perquè s'aprovés amb una majoria simple, sinó que tots els grups municipals, tots els regidors, votessin a favor d'aquesta proposta. Fa 3 anys no va poder prosperar. En aquest any, doncs, en aquesta sessió de dilluns del ple, doncs va ser possible.
I per què creu que és una bona opció ser capital de la cultura catalana? Per què afavoriria això a Lloret de Mar?
Doncs bé, evidentment, nosaltres som una ciutat amb una activitat cultural immensa. No comptem només amb les activitats que ja es venen fent tant a proposta de l'Ajuntament, sinó les que també promouen les associacions i les entitats, sinó, evidentment, comptem amb el nostre patrimoni cultural, que és d'un gran valor. Per altra banda, la nostra proposta, quan un cop tinguem conformada doncs, tota la candidatura, és que hi hagi un moviment en el sentit que tirem tot del carro, i amb això vull dir que amb les entitats, amb la mateixa administració local, inclús amb els privats, amb els gremis, doncs creiem que és una qüestió de dinamització dels 365 dies de l'any que hem de ser de responsables per dur a terme, perquè així evidentment consolidaríem el que seria la capital de la cultura catalana, ja que evidentment doncs, et dona un grau de responsabilitat, perquè evidentment això desembocaria en una activitat econòmica molt més estable, amb una dinamització cultural i associativa també molt gran, i per tant doncs, creiem que serien unes al·licients indispensables doncs, que ens portaria a terme un gran any de cultura catalana com a capital, si en aquest cas estiguéssim escollits.
Perquè a nivell pràctic, què suposa ser la capital de la cultura catalana?
Bé, és una qüestió, evidentment, de marca. Sempre parlem de que tenim un estigma de localitat turística, de sol i platja, que en cap cas és una cosa dolenta, al contrari, sinó que, a més, hem d'enxampar el fet de que a dia d'avui som una ciutat també com a referent de turisme esportiu, som una ciutat com a referent de turisme de congressos, i, evidentment, afegir això a una ciutat referent com a fet de poder capitanejar el que sigui la cultura catalana del 2022, doncs és un valor que per nosaltres seria molt, molt important, i per això ja estem ferms i decidits doncs, que presentarem una gran candidatura per poder dur a terme un gran any d'activitats culturals.
Les sensacions són bones? Es preveu que sí, que sigui Lloret escollit?
Bé, anem amb la humilitat, però amb la fermesa de saber que tenim una gran candidatura i si anem a guanyar. A dia d'avui només hi tenim constància de que s'ha presentat Igualada i, evidentment, en tots els respectes doncs, hi competirem doncs, amb la mateixa ganes que ells i nosaltres, evidentment, volem ser aquesta capital. Per tant, doncs, creiem que tenim una gran candidatura.
Doncs estarem atents de cara al mes de març, més o menys, que és quan se sabrà alguna cosa, però per ara deixem dit que, com a mínim, Lloret presentarà aquesta candidatura per intentar ser la capital de la cultura catalana l'any 2022. Cristian Fernández, com a regidor de Cultura, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I seguim en plana cultural per parlar d'una activitat que es farà aquest diumenge quan falten 2 minuts per arribar a 9:15. I és que el Xinoxano celebra la tradicional tirada a l'art, una activitat que recupera una pràctica de pesca que s'havia dut a terme antigament aquí a Lloret i que servia de subsistència per moltes famílies. L'entitat la celebra 2 cops l'any, una al febrer i una ara al desembre.
Com sempre es farà davant d'estrajo d'en Reiner a partir de les 8 del matí, si l'estat de la mar ho permet, un aspecte que té molta importància per a aquesta activitat. Si les tirades es poden fer amb normalitat, en acabar es farà un esmorzar amb el peix que es pesqui per a tots els participants. A més, l'entitat aprofitarà la cita per vendre productes propis.
Al telèfon hi tenim un membre del Xinoxano, Carles Carbonell, bon dia.
Molt bon dia.
Dèiem que l'estat de la mar és un dels aspectes més rellevants per poder fer la tirada a l'art. Com es presenta la jornada de diumenge? Suposo que ja esteu atents a veure com van les previsions.
Ho estem. El que passa que encara som dimecres i tot i que les previsions de moment són bones, amb bon temps i sembla que altres pressions, que és el que fa que la mar estigui més bé, mai se sap, amb tants dies endavant. Però bueno, tenim l'esperança de que tot anirà tal com esperem.
I com s'espera? És a dir, no? Tal com espereu, què és el que espereu? Com funciona aquesta jornada, la tirada a l'art?
Bé, doncs, com que jo he fet un molt bon resum, de bon dematí ens trobem a partir de 7:45, allà està l'ajuda en Reiner, que per si algú encara no sap on és just davant del Museu del Mar, i allà és quan es decideix a les 7 del dematí si es pot tirar o no. De fet, la decisió no és pas nostra, del Xinoxano, sinó del Jaume, en aquest cas el pescador, que és el que cala l'art des de la barca, no? és el que decideix a partir de les corrents i la mar que hi hagi, si es pot tirar o no. Tenim en compte que no només és el fet de que la gent pugui tirar sense haver-se de mullar i patir, sinó també que es pugui calar amb condicions i també amb les corrents i diferent onatge que pugui haver-hi. És una decisió que pren ell, i un cop presa, doncs és, escala l'art i comencem a estirar tot xinutxano a les seves ordres, més d'una cama una mica més que de l'altra, més ràpid, més lent, fins que surti l'art.
Uh-huh. I el peix que es pesqui, dèiem que després es fa un esmorzar, no?, per sí. Totes les persones que hagin col·laborat.
Aquesta és la idea, normalment sempre, sempre ho hem pogut fer, per poc peix que es gafi, i a veure la sort, si seran sonsos, si serà reget, si serà una mica de cada, o si pescarem, com a vegades sempre diem, alguna sabata que també l'hem pescat.
I per què des del Xinuixano sempre es fa aquesta activitat, encara tants anys després, intentant fer-ho dos cops l'any, si el temps ho permet?
Bé, perquè és una manera d'homenatjar també a la nostra gent davant, no? Estem en un municipi turístic, però hem de recordar que no fa tants, encara tants anys, que vivien de la pesca i de l'agricultura, no? I la pesca, aquesta manera de l'art, era una manera, com hem dit, popular, on no estava només restringida als pescadors o als amics de no sé què, del patró o de qui fos, sinó que podia anar-hi qualsevol persona. Recordo una persona, encara és viva, explicar-me que a l'escola va trencar alguna cosa, el mestre li va fer pagar, i els seus pares, com que en aquell moment no era una economia molt boiante, el van fer anar a tirar l'art abans d'anar a l'escola per poder pagar allò que havia trencat. És a dir, que qualsevol persona podia anar a l'art en qualsevol moment, no? Només era qüestió de voluntat, i tot el que es pescava es feien parts iguales a tots els que havien estirat, ja fossin nens, ja fossin dones, ja fossin gent gran, i per això és una manera que volem recuperar, per allò que diem, no? Sabem d'on venim o no oblidem d'on venim per poder saber on anem.
Doncs una bona manera de recordar el passat de Lloret, aquest diumenge, cita amb el Xinuixano, i crida a tota la població, perquè també l'activitat del Xinuixano està oberta absolutament a tothom que vulgui col·laborar-hi. De fet, fa falta que la gent vingui a col·laborar.
Exacte, sense la gent l'art no surt sol. I si no surt sol no hi ha pesca, i si no hi ha pesca no hi ha esmorzar. És una cosa d'aquelles on la dita del Xinuixano, que entre tots ho farem tot, encara cobra més sentit, si cal.
Doncs entre tots ho farem tot, entre tots tirarem l'art aquest diumenge davant d'Estrejo d'en Reiner, allà al Museu del Mar. Carles Carbonell, membre del Xinuixano, moltíssimes gràcies, i esperem que vagi molt i molt bé la tirada de l'art.
Esperem-ho, sí. Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ara passen 3 minuts de 8:45. Bernis, volem tots els detalls de la previsió del temps. Què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimecres ha començat amb un ambient estranyament suau per ser finals de novembre. El vent de ponent que ha estat bufant en aquestes últimes hores ha provocat que el termòmetre s'acosti ja als 15 graus a la Selva Marítima, quan encara som a primera hora. Temperatures que al migdia s'enfilaran fins a tocar dels 20 graus, com ja va passar ahir, de fet, i per tant la suavitat, l'ambient poc fred que continuarà marcant el temps aquest dimecres. Els cops de vent es notaran sobretot a l'interior de la comarca, on pot haver-hi ratxes de 50, 60, com ja s'han anat produint al llarg de la matinada. Avui esperem un dia amb alguns intervals de núvols, tot i que els més compactes se situaran al nord de les comarques de Girona, en sectors de la Garrotxa o de l'Alt Empordà, on s'hi podria escapar fins i tot algun ruixat puntual avui. En canvi, a la Selva Marítima esperem que els núvols siguin més aviat escassos i que les clarianes predominin. Els dies vinents seguirem parlant d'aquest panorama mig ennuvolat, amb estones de cel enterbolit, però també amb moltes clarianes, a l'espera que un front la nit de dissabte a diumenge, la matinada de diumenge, podríem dir fins i tot, pugui deixar ja alguns primers ruixats també en altres comarques i, per tant, pugui obligar fins i tot a obrir el paraigua a la Selva Marítima. Seria un front que passaria bastant ràpid, però que, insistim, ens afectaria sobretot la matinada o primeres hores de diumenge. I, per tant, el cap de setmana que l'esperem una mica més variable i amb aquesta possibilitat d'algun xàfec puntual fins i tot. De cara a la setmana que ve, encara hi ha molta incertesa, però sembla que els mapes es van decantant cap a una situació de gota freda al Mediterrani que ens podria portar canvis importants. Potser no tant amb una baixada de les temperatures forta, sí que notarem un canvi a la baixa de la temperatura, però segurament no serà un descens fort, i en canvi sí que podríem tenir, o almenys això ens indiquen avui els mapes, més possibilitats de d'una situació de gregal o de llevant que ens porti pluges i una situació marítima complicada. Caldrà anar-ho seguint. En tot cas, de moment, a curt termini, seguirem amb aquest ambient poc fred i amb aquest panorama de cel mig ennuvolat.
Ara mateix, moltes gràcies, Miquel. Aquí a Lloret tenim 15 graus i la humitat al 72%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs avui, dimecres 27 de novembre, el que destaca la premsa és el que repassem a continuació. I en el cas del punt avui, el principal és l'impuls a les renovables. El govern agilita els tràmits per la creació de nous parcs eòlics i fotovoltaics. Deroga el decret que limitava la implantació d'aquestes instal·lacions a Catalunya. També es fa ressò el punt a la seva portada la unitat contra la sentència, i és que el Parlament ha driblat el Tribunal Constitucional amb un acord entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP. D'altra banda, l'Estat topa amb la via Luxemburg. L'advocat general de la Unió Europea també desacredita la petició d'extradició per Valtònyc. I encara en plana política, el punt titula que el PSOE reobrirà el diàleg entre governs que exigeix Esquerra Republicana. La negociació bilateral s'inicia després d'una eventual investidura de Pedro Sánchez. I en un altre ordre de qüestions, el punt es fa ressò que la ubicació del nou Trueta estarà abans de l'abril. Girona ha redactat per la Conselleria de Salut un nou dossier sobre Domeny. Pel que fa al diari de Girona, els titulars que destaquem són els següents. Els estornells causen microtalls de llum a diferents barris de Girona quan aixequen el vol des del cablejat. En plana de successos, 5 detinguts a Maçanet de la Selva per tràfic de drogues. D'altra banda, Figueres elimina els animals de la cavalcada de Reis. Els dromedaris i cavalls desapareixen del seguici i el govern local diu que no en permetrà en cap acte. L'Institut Català de Recerca és de l'aigua ja és un referent internacional. Les administracions locals són l'objectiu dels ciberatacs que segresten dades. Un estudi estatal situa el Trueta entre els 100 millors hospitals. I finalment es fa ressò el diari de Girona, de Reinventat, que és un congrés que reuneix directius, empresaris i estudiants per parlar dels reptes tecnològics, i destaca com a titular que la meitat de les feines actuals no existiran d'aquí a 25 anys.
Pel que fa a la resta de titulars que podem llegir dels diaris, per exemple, al País, podem doncs perfectament comprovar a la primera pàgina com explica que Esquerra Republicana de Catalunya burla el Constitucional dies abans de negociar amb el PSOE. El periòdico, deures socials per al futur govern. La Razón, PNB i Bildu acorralen Sánchez i voten per l'autodeterminació. Diari Ara, el PSOE obre la porta a negociar de govern a govern. ABC, l'Espanya que ve. El Mundo, els socis de Sánchez avalen un estatut que fa fora Espanya del País Basc. I finalment, La Vanguardia, els independentistes responen amb gestos als avisos del Tribunal Constitucional.
I més titulars de la jornada, titulars generals en format breu. El Parlament Europeu rebutja debatre la inclusió del CDR a la llista d'organitzacions terroristes.
La proposta de Vox ha estat desestimada per 53 vots a favor, 6 en contra i 3 abstencions.
A Estrasburg, condemna Espanya per no admetre recursos d'empara de dos presos d'ETA.
El Tribunal Europeu ha rebutjat, però, que Ismael Berasategui i Rufino Arriaga acumulin a Espanya les seves condemnes a França.
L'executiva de Vox a Múrcia ha dimitit, diu, per excés de treball després de la victòria del 10-N.
Segons el partit, abans de les eleccions van incrementar el nombre d'afiliats en un 1.500% i no donaven l'abast.
A Madrid, conflicte obert per la memòria històrica. El govern municipal del Partit Popular i Ciutadans ha ordenat desmuntar el memorial a les víctimes del franquisme del cementiri de l'Almudena.
Aquest memorial va decidir construir-lo l'anterior govern de Manuela Carmena i estava previst que d'aquí a 3 setmanes estigués acabat.
En plena de successos, primera pena de presó pels amos d'una botiga d'animals per deixar morir cadells.
En una sentència pionera, un jutjat de Barcelona condemna els propietaris de Mundo Cachorro a un any de presó i 3 d'inhabilitació per maltractament animal.
doncs, que sigui la primera però no l'última. A Saragossa, Rodrigo Lanza ha estat condemnat a 5 anys de presó per l'anomenat crim dels tirans.
L'Audiència de Saragossa ha donat a conèixer la sentència dues setmanes després que el jurat popular rebutgés l'assassinat en considerar que no va actuar amb intenció de matar. Quan va cometre el crim fa 2 anys, l'agressor vestia amb uns tirans de la bandera espanyola.
Els successos ens porten també als Estats Units, on han quedat en llibertat 3 homes després de 36 anys a la presó per un crim que no van cometre.
Són 3 homes negres de 52 i 53 anys i tenien 16 i 17 anys quan el 1983 se'ls va declarar culpables de l'assassinat d'un altre noi de 14 anys per robar-li la caçadora.
I a l'Argentina, 2 capellans han estat condemnats a més de 40 anys cadascun per violar desenes de nens sordmuts.
Segons la sentència, els 2 capellans van violar durant anys nens sordmuts de l'escola especial Provolo on treballaven.
I en plana esportiva, la Federació Espanyola permet jugar a la Laia, aquella nena amb síndrome de Down, que va demanar jugar a una categoria inferior per l'edat que li pertocaria, però es planteja a la Federació accions legals contra l'Esplugues.
L'ens federatiu està molest amb el club català perquè considera que no va actuar de bona fe en aquest cas.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui el diari de Girona, a la pàgina 20, publica d'una banda que Esquerra Republicana de Lloret critica que el govern no doni compte dels decrets d'alcaldia. Els republicans apunten que aquesta situació es produeix des del juliol i que es tracta d'un dèficit important. I d'altra banda, publica que l'Ajuntament de Lloret aprova un pacte per rehabilitar els barris de la ciutat. Recordem que així es va aprovar al ple de dilluns arran d'una moció de Força Lloret, Esquerra Republicana i Lloret en Comú. D'altra banda, en plana esportiva, tant el diari de Girona com el Punt es fan ressò d'una notícia que tractarem ara mateix aquí a la ràdio, i és la derrota del Lloret contra el Girona. Parlem d'hoquei patins. El Girona guanya per la mínima el Lloret 1-0 en un derbi de les comarques gironines molt disputat i emocionant fins a la fi. Tot i així, aquest resultat ensorra encara més el Lloret, que és cué a l'hoquei Lliga.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Falten 3 minuts perquè siguin 3:15 del matí. Comencem la segona part del Bon dia, bona hora, i és que demà es pot veure al Teatre de Lloret la pel·lícula Cold Shop Istanbul. L'ha programat el Cineclub Adler dins el cicle Cinema i Drets Humans, una activitat organitzada de forma conjunta amb la Plataforma per la Pau. Es tracta d'una producció turca dels directors Hinz Beginurum i Sami Mermer. El film recull les converses, confidències i moments carregats d'emoció que tenen lloc a un locutori d'Istanbul, on es reuneixen refugiats sirians i iraquians immigrants d'Àfrica per seguir lligats als seus països d'origen. La sessió forma part del programa Itinerants Cinemes Àrabs en Ruta de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya. Es podrà veure justament aquest dijous a les 9 de la nit al Teatre de Lloret. En acabar la projecció hi haurà un col·loqui al vestíbul de l'equipament. La presentació de la pel·lícula anirà a càrrec d'Isidre Pallàs, membre de So de Pau. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què podrem veure a Cold Shop Istanbul?
Bé, Cold Shop Istanbul, de Mermer i de Hani, que és una introspecció a dintre de la vida, és una mirada profunda dintre de la vida de la gent que fa camí del seu país cap a un futur millor, esperen, no? I en aquest cas, Istanbul és el lloc, és un lloc entremig. És un lloc on la gent passa o que passarà i al final a vegades s'hi queda, i és aquesta cruïlla, els camins es...
Isidre, tenim algunes vegades una mica de problemes de cobertura. Si et pots moure o desplaçar una mica, perquè de vegades no hi rebem bé el so. Ara ho intentem de nou, si ara sí. Som-hi.
Doncs deia això, que és una cruïlla de mig camí entre el país d'origen i el país d'arribada, i moltes vegades és també la fita final o una marrada, no? Per molta gent que ve d'Àfrica, de Mitjà Orient, i és molt interessant.
En quin sentit és una projecció sensible amb els drets humans i la pau? Tornem a tenir problemes de cobertura, Isidre.
Sí.
A veure si ens podem sentir això una altra vegada.
Un moment.
Preguntem, doncs, en quin sentit és una projecció... Sí, en quin sentit és una projecció sensible amb els drets humans i la pau?
És una projecció sensible als drets humans perquè Mermer retrata diguem-ne, l'odissea de molta gent que, en aquesta pel·lícula, retrata l'odissea de molta gent que ve des de països llunyans amb la il·lusió d'arribar a Europa, als Estats Units, i que moltes vegades es queda anclada en una ciutat com, per exemple, Istanbul. Ell ho fa des del locutori, com deia, com ja ho explicàveu vosaltres, des d'un locutori on es posa en les converses o diguem-ne, observa des de fora les converses de la gent a través del telèfon amb les seves famílies, no? En un lloc on gairebé no són ningú, aquesta gent, encara a través del telèfon hi ha algú que hi ha algú que sí que els considera, que els estima, i això és una visió una miqueta intimista, però del mateix temps colpidora de la vida de la gent que ha d'emigrar, no?
A quin tipus de públic s'adreça aquesta filmació?
Bueno, nosaltres quan la vam passar a la mostra de cinema àrab i mediterrani, és un públic, és per tots els públics, evidentment, però també és el públic que ve aquest tipus de pel·lícules, és un públic sensible amb la problemàtica de la migració, dels refugiats, etc, etc. I a més, d'alguna manera, és el que et deia en Mermer, que ha fet altres pel·lícules també sobre el tema, sobre homeless a Estats Units o d'altres... ell és curt i també, per exemple, ara ha fet una pel·lícula que vam passar fa un parell de setmanes a Barcelona en la mostra de cinema àrab, que és Halko, no? sobre la migració des del Kurdistan i com es queden les famílies sense, diguem-ne, homes de dintre d'un poble del Kurdistan. Vull dir que sempre és un tema que tracta, són temes socials, són temes molt sensibles i des d'una mirada molt innovadora.
Com ja has avançat, la sessió forma part del programa Cinemes Àrabs en Ruta. En què consisteix concretament aquest festival?
Bé, nosaltres el que fem amb Sodapau és a través de la mostra de cinema àrab i mediterrani de Catalunya. Llavors, això la fem a la Filmoteca de Barcelona i després seleccionem amb l'opinió del públic també una sèrie de pel·lícules que subtitulem al català. De fet, tenim una trentena de pel·lícules àrabs subtitulades al català i, diguem-ne, estem fent un fons que no existia. Llavors aquestes pel·lícules que tenim subtitulades en el català les passem en diferents llocs de Catalunya. O sigui, treballem amb ateneus, treballem amb ajuntaments, treballem amb diferents associacions com per exemple aquí a Lloret, els cineclubs també, i doncs intentem que aquestes pel·lícules que tenen molt poques possibilitats de ser vistes per al públic, doncs portar-les una mica arreu, no? I això és el que intentem amb aquest cicle.
Quina és aquesta acollida? Com valora, doncs, el fet de poder fer aquestes projeccions arreu del territori? Quina ha estat la resposta?
La resposta és molt bona, perquè el territori, que és un concepte una miqueta barceloní, però el territori necessita activitats i la gent s'hi volca quan fas activitats a dintre del territori. A més, nosaltres intentem treballar sempre, 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 en combinació amb associacions, siguin de feministes, siguin videocineclubs, siguin altres tipus d'organitzacions antiracistes, etcètera, etcètera, que nosaltres intentem treballar amb associacions que ja existeixen i d'alguna manera l'únic que nosaltres fem és posar aquesta, diguem-ne, aquests mitjans que tenim i per diguem-ne, per poder fer aquestes activitats amb ells. Però l'important moltes vegades és que hi hagi una claca, entre cometes, del mateix poble, de la mateixa població, de la mateixa ciutat.
Després de la projecció aquest dijous al Lloret de Kolchak i Istanbul, hi haurà un petit espai per la refracció, no?, que és un col·loqui.
És un col·loqui, sí. Vull dir, nosaltres donem unes pautes, o donarem unes pautes, o donem a vegades un, no sé, una visió sobre el film, però evidentment a cada lloc, i aquí Lloret és molt participatiu, doncs la gent diu la seva i entre tots ens enriquim, no? Vull dir, jo trobo que precisament nosaltres pensem que el col·loqui, després de la pel·lícula, és molt important, perquè, primera, aquesta pel·lícula no és colpidora com poden ser d'altres que passem, no? Però sempre és interessant veure què ha entès o com ho ha vist cadascú, perquè al final la visió polidièdrica és la que t'enriqueix, no?
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Acabem de comentar doncs aquesta projecció de Kolchak Istanbul amb Isidre Pallàs, membre de So de Pau. Gràcies per aquesta entrevista, que tinguin molt bon dia.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.
Falten 9 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. El mag lloretenc Josep Vidal Cortés, guardonat amb el primer Premi Internacional de Màgia de Prop dels Estats Units, actua aquest divendres al Jerry's Pub de Lloret. Ha preparat un espectacle de màgia clàssica que promet sorprendre a tots els assistents amb trucs fets amb cartes, als quals ell mateix ha incorporat diferents efectes. La sessió comptarà amb la participació del públic, que decidirà de quina forma continua i acaben els diferents trucs. El show de màgia començarà a partir de dos quarts d'onze de la nit al Jerry's Pub, situat al carrer de l'Hospital Vell, número 14. A aquesta hora del matí donem pas al nostre company Moisés García.
Parlem amb el mag lloretenc Josep Vidal Cortés. Josep, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Has preparat un show de màgia per aquest divendres. Com serà l'espectacle?
Sí, pues, l'espectacle que preparo, diguem, és un resum de tot el que he anat aprenent en aquests 10 anys de trajectòria que porto. I, bueno, és màgia de prop, és màgia clàssica, però amb un toc personal i amb efectes que he inventat jo mateix i efectes pues, que m'han valgut premis, el qual pues, crec que és interessant de mostrar i sobretot de viure, perquè és màgia de prop i literal, esteu a un metre.
No sé com podem explicar quin tipus de trucs faràs sense desvetllar res, òbviament.
Normalment estic especialitzat en trucs amb cartes, però hi ha combinacions i surt un objecte sorpresa, però que ara mateix no puc dir perquè si no estaria desvelant la sorpresa i vull que la gent que hi vagi pues, no s'ho esperi.
Per tant, la gent quedarà sorpresa, eh?
Sí, sorpresa i sobretot és molt amena perquè jugo amb el públic i jugo amb l'espontaneïtat, no?, de les bromes que vagin sortint i diem que cada espectacle és únic. Per tant, si el públic ve predisposat, de segur serà un espectacle molt, molt positiu i molt bo.
Entenem que fas participar el públic d'alguna manera, hi ha interacció amb ells.
Sí, sí, sí. Moltes de les decisions dels efectes, com acabaran o com han de seguir, és part de decisió del públic, que és la gràcia també de fer màgia clàssica i donar-li un toc més espontani, i això ho fa el públic.
Quan parles de màgia clàssica, et refereixes a la màgia feta amb cartes?
Sí, màgia feta amb cartes, amb objectes que es pot veure un mag, amb monedes, cartes, però bueno, ja estic parlant massa.
Doncs sense desvetllar res, òbviament. Actues sovint, Josep, per aquí, per Lloret de Mar, a locals de Lloret?
No, per Lloret actuo molt poques vegades perquè vaig als Jerry's, que és on em donen les facilitats per poder, i més que res, com que estic ara anant a fora sempre, pues, ara que aprofito el descans, no? Pues fer alguna cosa per als de Lloret, que és aquí on vaig començar i on em fa il·lusió mostrar tot el que vaig aprenent.
Clar, per tant, suposo que tindràs per allà família, amics...
Sí, sí, sí. Normalment és el que li dic jo, un show familiar, no? Perquè molta de la gent que ve del públic són gent que m'ha conegut des que vaig començar i fa molta il·lusió sempre poder mostrar pues, mira, tot el progrés que vaig fent cada any.
Josep, a l'octubre ja vas explicar aquí a la ràdio, en el programa En veu pròpia, la teva trajectòria en el món de la màgia, però recorda'ns, com va començar tot?
Sí, bueno, tot va començar amb una caixa de màgia que em van regalar oportunament i inoportunament a la vegada, no? 16 anys, perquè era una caixa per nens petits, per fer màgia infantil, i el fet de que fos aquella edat pues, em va fer tenir una manera diferent de veure-ho, i vaig poder començar a aprendre, i des d'allà fins ara que vaig acabar recentment de guanyar un varios premis als Estats Units amb la màgia que estic creant ara, i bueno, pues, des d'aquella caixa fins ara és tot el que he anat fent.
És el que t'anava a preguntar, el tema dels premis, perquè veiem que tens un premi destacat, no?, als Estats Units.
Sí, és un dels premis més importants que pot guanyar un mag a la seva trajectòria, i més ha sigut als Estats Units, el qual ha sigut doble repte per mi, i la veritat estic molt content. He anat a diferents països i als Estats Units per mirar com l'objectiu principal, i bueno, doncs m'ha sortit bé.
Què és el que més t'agrada d'aquest món? Què és el que més interessat desperta?
M'interessa la reacció de la gent. Vull dir, el món de la màgia en si té molta riquesa a nivell intel·lectual, a nivell d'ingeni, però al cap i a la fi el que et fa seguir, el que et fa voler aprendre més és la reacció de la gent al veure les meravelles que es poden arribar a fer amb la ment humana i amb una mica d'ingeni.
Doncs, Josep, convidem a tothom, no?, a gaudir de l'espectacle d'aquest divendres.
Jo convido a tothom que li agradi veure coses diferents, coses molt bueno, interessants de veure, i sobretot a un pam de nas, els convido que vinguin el divendres 29 de novembre al pub dels Gerris, i sobretot, si volen venir, que vinguin aviat, que és a les 10:30, perquè s'omplen seguida i el lloc no és gran, per tant, si ho volen veure de prop, hauran de venir una mica abans, si volen veure-ho bé.
Doncs esperem que sí, que hi hagi una bona participació de públic d'aquí de Lloret de Mar per veure la teva actuació. Josep, com sempre, sí, Moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Sí, que vagi molt bé i ens veiem allà.
Quatre minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. El Club Hoquei Lloret va caure derrotat ahir a la nit per un marcador d'1-0 a la pista del Girona en el partit ajornat corresponent a la jornada 9 de l'Hoquei Lliga. Els homes d'Oriol Perarnau no van poder tornar amb un resultat positiu i seguiran sent els coers de la competició. Els lloretencs no van ser capaços de trobar el camí del gol i no van poder superar el porter rival Jaume Llevarola, tot i disposat a 3 accions molt clares en què la pilota es va estavellar en el pal. Els gironins, per la seva part, van fer l'únic gol de l'encontre en el segon temps, quan només s'havien disputat 3 minuts de la represa per mitjà d'en Pau Palacín. El president del Club Hoquei Lloret, Joshua Pérez, destaca el bon joc de l'equip, però lamenta la manca d'encert de cara al gol.
Hem recuperat el bon joc que no vam tenir segurament el dia del Taradell, però el que no hem recuperat ha sigut la sort, per descomptat, ni una mica l'encert de cara a porteria. No? Hi han hagut 3 pals, literalment, amb el porter vençut, que s'han sortit de la porteria. Quan estàs en una dinàmica negativa, doncs aquestes boles no entren. I quan estàs en una dinàmica positiva, xutes d'esquerra, d'esquenes, amb l'estic trencat i fas gol.
Joshua Pérez considera que cal seguir treballant i intentar refer-se en el pròxim partit davant Alcaldes.
Hem de seguir lluitant, la temporada és molt llarga. Tenim el cinquè lloc que t'evita el play-off de descens. Pues a la distància que el tenim, però hem de seguir treballant. Dissabte tenim un partit important a Caldes. Esperem mantenir aquest bon joc i a veure si a més el convertim en 3 punts, amb un bon resultat.
Després d'aquesta nova derrota, l'equip continuarà ocupant l'últim lloc de la classificació a l'Hoquei Lliga amb 4 punts després de 10 partits. La pròxima jornada serà aquest cap de setmana. El Club Hoquei Lloret es desplaçarà dissabte fins a la pista d'Alcaldes, que jugarà a partir de les 8 del vespre.
Festa voluntari de la festa Som Capaços. La festa per commemorar el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. Hi haurà parades d'entitats, activitats lúdiques, jocs inflables, una gincana i concerts. El dissabte 30 de novembre calen voluntaris per fer la festa Som Capaços el més gran i inclusiva possible. Les persones interessades s'han de posar en contacte amb el Departament de Cultura i Festes. Telèfon 972 33 18 33. O bé al correu electrònic festes@lloret.cat. Organitza Ajuntament de Lloret de Mar. Tots som capaços.
Amb el suport de Nova Ràdio Lloret. Són molts els lloretencs i lloretenques que destaquen per algun aspecte de la seva vida. I a la ràdio tenim ganes de conèixer-los. Per això, cada dimecres tenim un convidat especial amb veu pròpia amb qui conversem de 9 a 2 quarts de 10 del matí. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb veu pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat.
Pocs segons per arribar a les 9 en punt del matí. Posem punt i final al Bon Dia Bona Hora. Deixem de banda doncs, el que és, o aparquem el que és la informació per donar pas al programa amb veu pròpia amb la Maria Joan Comartí, que aquesta setmana entrevista la Carme Ramírez i Encarna Sánchez. No us perdeu aquest programa, que serà, sens dubte, com sempre, del molt, molt interès. Demà hi tornem a partir de les 8 del matí en el Bon Dia Bona Hora aquí a la ràdio de Lloret de Mar. Recordeu que teniu els informatius a l'hora en punt i també la informació present al lloc web de la ràdio i a les xarxes socials. Vagi bé, fins demà.